Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern limita els lloguers de temporada i els d'habitacions, dues modalitats que han proliferat en els últims mesos arran de l'entrada en vigor de la limitació estatal dels preus dels lloguers. Maria Pagès.
El decret llei aprovat avui estableix que només es poden considerar lloguers de temporada els que tenen un ús vacacional i recreatiu. Qui l'incompleixi s'enfronta a multes que van dels 3.000 als 900.000 euros. Esther Capelles, la consellera de Territori.
Per evitar la picaresca que s'ha instal·lat, per evitar que hi hagi qui eludeixi l'aplicació de la llei que està en vigor, per evitar que hi hagi qui no vulgui aplicar a la contenció de rendes i busqui en el buit legal.
El govern va renovar l'encàrrec a l'Incasòl pel Hard Rock abans de pactar amb el PSC els pressupostos.
La CUP i des dels comuns Jéssica Albiach demanen explicacions a Esquerra i reclamen que Pere Aragonès comparegui a la Diputació Permanent del Parlament. El president assegura que no han amagat res i remarca que el govern va publicar la informació al portal de transparència.
Que no és que tenia alguna cosa a veure, és que ho tenia tot a veure. I per tant, nosaltres el que demanarem és que el president Aragonès torni a la seu parlamentària en la Diputació Permanent per a que doni totes les explicacions.
Aquest document simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors i vull recordar també que aquest acord s'ha publicat en el portal de transparència.
Acord a 20 anys entre el circuit de Montmeló i Fira Barcelona.
L'entitat passarà a gestionar ara el circuit per portar-lo més enllà del món del motor.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Escoltem a Pau Relat, president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona.
Ens proveix una enorme il·lusió, representa una gran responsabilitat.
Les gelades d'aquestes darreres hores han afectat greument els cultius de fruita dolça i vinya a Ponent. Els danys ronden entre el 50% i el 100% de la collita en el cas de vinyes.
El sindicat Assaja demana als polítics que dotin els cultius en sistemes de protecció contra gelades i pedregades.
Uau, Lleida Ràdio, Alexandra Fos.
En aquesta línia, el president d'Assaja Lleida, Pere Roque, ha demanat a les administracions que habilitin línies d'ajuda per instal·lar aquests sistemes.
Ha pogut afectar cultius de fruita dolça que no tinguin la protecció d'antigel. Des d'Assaja, el que instem a tots els partits polítics i al nou govern que es faci una inversió directa per tindre les explotacions agràries protegides tant en sistemes d'antigel com en sistemes d'antipedra, en fruita dolça i en vinya.
En cultura, Joan Manuel Serrat ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024.
El jurat ha acordat concedir-li el premi per unanimitat per l'abast d'una trajectòria artística que transcendeix la música i per haver esdevingut un referent cívic.
I en esports, Jordi Cervantes, al Barça de bàsquet davant un dels moments més importants de la temporada.
Amb l'objectiu de la final a 4 a l'horitzó, els blaugranes inicien avui els quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos en una sèrie al millor de 5 partits. A les 9 de la nit comença el primer dels dos enfrontaments que jugaran aquesta setmana al Palau Blaugrana. El Barça vol sumar la victòria avui i divendres per viatjar a Grècia amb opcions de tancar l'eliminatòria a la via ràpida.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Un dia més, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps ben tranquil, el que estem tenint ja aquest dimecres. El vent sí que és a hores d'ara força notòria a gran part de la costa i del prelitoral, un vent que ha anat girant cap a Garbí, i la sensació fins i tot és de fresca degut a aquest vent. Per tant, tampoc ha pujat molt la temperatura avui, com a molt, en el cas de les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, cap als 20-21 graus de màxima. Queden alguns núvols arrapats a l'Alt Pirineu i a la resta del país el temps és més serè. Al llarg d'aquesta nit i sobretot el dijous al matí es tornarà a carregar de núvols, fins i tot amb alguns plogims a les comarques de l'àrea metropolitana i fins al sud de Girona, fins al sud del Gironès, a la Selva, també al sud del Baix Empordà. Poca pluja de moment. També aniran entrant núvols per les comarques de Ponent, que a partir del migdia i de la tarda de dijous també deixaran un cel més aviat ensopit. Per tant, tornarà a baixar la temperatura màxima, però en canvi al matí ja no tindrem les gelades tardanes de les últimes jornades. També demà a la tarda alguns xàfecs al Pirineu. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs comencem situant-nos a l'autopista AP7, on hi ha retencions a l'alçada de Montornès en sentit sud, en sentit Martorell, per un accident que ja s'ha retirat, encara queden dos quilòmetres de cua en aquest punt. Abans d'això, retencions més o menys habituals a altres vies de l'àrea metropolitana de Sola, com poden ser la C58 i la C33, amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. Retencions també a la C32, a Sant Boi de Llobregat, en tots dos sentits de la marxa, i a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral veiem cues a la zona franca en sentit Trinitat, també retencions entre el Fòrum i la Barceloneta en sentit Llobregat, i a la ronda de dalt doncs, hi ha retencions entre la carretera d'Esplugues i Sant Gervasi en sentit Trinitat. De moment això és tot des de Seca de la Trànsit. Bona tarda.
Si em toca la grossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major.
Hola, Teresa. Sí, sí, t'entenc. Viure al camp és guai, però si estàs tranquil. Mira, t'envio per mail la info de les assegurances i l'alarma i ho comentem, d'acord? Gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern limita els lloguers de temporada i els d'habitacions.
L'executiu posa així límits als lloguers de temporada i els de pisos per habitacions, dues modalitats que han proliferat els últims mesos arran de l'entrada en vigor de la limitació estatal dels preus dels lloguers. El decret llei aprovat pel govern estableix que només es poden considerar lloguers de temporada els que tenen un ús vacacional i recreatiu. A la resta se'ls considera lloguers d'habitatge permanent i estaran sotmesos a les regles de contenció de rendes.
I en cas d'incomplir aquest decret aprovat avui, el propietari s'enfronta a multes que van dels 3.000 als 900.000 euros. Mont Carvajal.
El criteri no serà la durada de l'estada, sinó l'ús que se'n fa de l'habitatge. Serà de temporada si el motiu d'estar-s'hi és per lleure, vacances, estades recreatives, assistir a concerts, congressos o esdeveniments puntuals. I serà d'ús permanent si l'estada és per estudiar, treballar o, per exemple, rebre un tractament mèdic llarg. Llavors, en aquest cas, s'hi aplicarà la llei estatal i el topall de preus. Els arrendadors hauran de documentar l'ús que fan els seus llogaters a l'incasol. Si no ho fan, s'entendrà per defecte que és residencial i també tindrà topall de rendes. En el cas de lloguer d'habitatge individuals, la suma dels preus que se'ls demani no podrà superar el preu d'un sol habitatge. La consellera de Territori, Esther Capella, ha assegurat que la llei estatal té forats i era urgent actuar per evitar la picaresca que el lloguer tradicional es transformi en temporal.
Per evitar la picaresca que s'ha instal·lat, per evitar que hi hagi qui eludeixi l'aplicació de la llei que està en vigor, per evitar que hi hagi qui no vulgui aplicar a la contenció de rendes i busqui en el buit legal.
Les sancions per incompliment aniran des dels 3.000 euros fins als 900.000 euros. La norma es publicarà demà o demà passat al DOC, però haurà d'aprovar-se la Diputació Permanent del Parlament i necessitarà el suport del PSC perquè no n'hi ha prou amb Esquerra, Comuns i la CUP.
La Direcció General de Turisme va fer retirar, de fet, prop de 1.400 anuncis d'habitatges turístics il·legals durant el 2023, que representen 7.360 places, segons dades publicades avui.
La Generalitat revisa cada mes els anuncis a les principals plataformes com Booking, TripAdvisor i Rentalia, i totes ofereixen la seva col·laboració, excepte Airbnb, en qui no hi ha una cooperació voluntària, segons Informa Turisme, un portal que concentra més del 80% del total de les ofertes il·legals detectades per la Generalitat aquest 2024.
Paral·lelament, i pel que fa al lloguer pròpiament turístic, a Girona, l'Associació Turística d'Apartaments xifra en 1.900 milions les indemnitzacions que haurà de pagar el govern pel tancament de pisos turístics.
Les indemnitzacions que poden demanar els propietaris i gestors dels habitatges d'ús turístic de les comarques gironines que hauran de tancar arran de la nova regulació del govern podrien arribar als 1.900 milions d'euros. És el càlcul que ha fet l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona. L'entitat ha celebrat avui la seva assemblea anual a la Cambra de Comerç, durant la qual s'ha posat aquesta dada damunt la taula. També s'ha informat de les darreres actuacions del sector amb relació al decret llei de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic, entre elles la presentació d'un recurs contra la normativa al Tribunal Constitucional que ha estat admès a tràmit. A més, s'ha presentat una queixa formal a la Unió Europea argumentant que la normativa vulnera el dret a la propietat i a la llibertat de serveis, empreses i establiments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El govern català va amagar el seu compromís amb el projecte del Hard Rock, un acord que els de Pere Aragonès van renovar amb els seus promotors només mitja hora abans de pactar els pressupostos amb el PSC el 27 de febrer. Les reaccions a aquesta informació destapada per La Directa no s'han fet esperar. David Gallofré.
El pacte no es va mencionar ni a la roda de premsa posterior ni es va facilitar als mitjans de comunicació com es fa habitualment. Recordem que la falta d'acord amb els comuns sobre el futur del Hard Rock va impedir que els comptes s'aprovessin. La CUP i els comuns ja han demanat explicacions a Esquerra i han reclamat fins i tot que Aragonès comparegui a la Diputació Permanent del Parlament. Escoltem la líder i cap de llista dels comuns el 12M, Jèssica Albiach.
Deia que el Hard Rock no tenia res a veure amb la negociació dels pressupostos de Catalunya. Que no és que tenia alguna cosa a veure, és que ho tenia tot a veure. I per tant, nosaltres el que demanarem és que el president Aragonès torni a la seu parlamentària en la Diputació Permanent per a que doni totes les explicacions.
Des d'Irlanda del Nord, Pere Aragonès ha assegurat que l'acord sobre el Hard Rock actualitzava característiques tècniques i no canviava el rumb del projecte.
El Hard Rock no tenia cap recurs en el marc dels pressupostos. Aquest document simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors i vull recordar també que aquest acord s'ha publicat en el portal de transparència.
Per la seva banda, el PSC insisteix que el projecte Hard Rock no va formar part de la negociació dels pressupostos per al 2024.
Més reaccions des de la plataforma No Juguem, Aturem Hard Rock, encarregat contra Esquerra per renovar els contractes caducats del complex d'oci. La plataforma avança que portaran a la justícia la llicència de casino que té atorgada l'empresa promotora. Ràdio Ciutat de Tarragona, Cristina Artacho.
Aturem Hard Rock ha afirmat que la Generalitat els ha donat la raó i amb l'acord de govern del 27 de febrer que hauria servit per tenir el suport del PSC als pressupostos, el govern admet la caducitat dels contractes dels terrenys del Hard Rock. En aquest acord s'anul·la també el del 15 de desembre del 2020, on s'havia ordenat a Incasol comprar els terrenys a la Caixa un cop s'aprovés el pla director urbanístic. La plataforma també ha lamentat la falta de transparència d'Esquerra, que mentre públicament ha dit que el Hard Rock no és el seu projecte, en l'acord demana Incasol tornar a formalitzar els contractes per dur a terme la compra-venta dels terrenys. Així ho ha explicat una de les portaveus d'Aturem Hard Rock, Anna Recasens.
Esquerra Republicana porta un munt de mesos a dient que no era el seu projecte, que ells no hi podien fer res, que era tot tràmits administratius, i es demostra aquí que sí. I és més, ho han fet, no? I ho han fet a favor del PSC, refent uns contractes que fins ara estaven caducats, que era una mica l'escletxa legal per poder enterrar d'un cop el Hard Rock.
Aturem Hard Rock es planteja portar als jutjats la llicència de casino del Hard Rock. Consideren que sense contracte ni la disposició explícita dels terrenys per part de la Caixa, la llicència no respectaria les bases del concurs públic al qual s'acull.
Acord a 20 anys entre el circuit de Montmeló i Fira Barcelona, que passarà a gestionar ara el circuit per portar-lo més enllà del món del motor. Vallès Visió, Albert Maspons.
Un dels primers objectius és diversificar l'activitat que es fa al circuit de Montmeló i que vagi més enllà d'activitats relacionades amb el motor. D'aquesta manera es voldran impulsar concerts, fires o congressos, com podria ser el Mobile. Per Fira de Barcelona és tot un repte afrontar aquesta nova etapa. Escoltem a Pau Relat, president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona.
Ens proveix una enorme il·lusió, representa una gran responsabilitat.
Un altre dels objectius és que l'impacte econòmic per la Generalitat no sigui tan gran. D'aquesta manera, amb l'aportació que farà Fira de Barcelona, l'aportació que farà el govern català disminuirà. Tot plegat, es vol fer del circuit tot un referent, no només en el món esportiu, sinó també en el món de les fires i els congressos. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball en Funcions.
Consolidarà el circuit de Barcelona-Catalunya com el millor circuit estable actualment.
El contracte que s'ha signat avui, però no entrarà en vigor fins l'1 de gener de l'any vinent.
En plana social, Comissions Obreres i UGT sortiran al carrer l'1 de maig per reclamar menys jornada i millors salaris amb l'objectiu d'aconseguir la plena ocupació. Els sindicats també es posicionen davant les properes eleccions catalanes i europees i demanen el vot per les formacions progressistes. David Navarro.
Amb una reforma laboral que ha aconseguit reduir la temporalitat i augmentar l'ocupació, Comissions i UGT reivindiquen el paper dels sindicats en canvis clau que han aconseguit millorar la vida dels ciutadans. Per això defensen que el 1 de maig cal sortir al carrer amb l'objectiu de defensar allò aconseguit i avançar en drets. L'objectiu final, com ha explicat el secretari general de l'UGT de Catalunya, Camil Ros, és aconseguir la plena ocupació.
La reducció del temps de treball, amb el que ha evolucionat
entre altres coses, la tecnologia, és evident que es pot treballar menys i les empreses no deixarien de ser productives. Per nosaltres, tot el que va relacionat amb noves tecnologies, amb digitalització, a la intel·ligència artificial, com altres moments de la història, creiem que ha d'anar al servei de la qualitat de l'ocupació, no al servei de la precarietat laboral i de la destrucció d'ocupació.
Però els sindicats també veuen clar que aquestes polítiques depenen molt dels resultats electorals. Per això, amb les eleccions catalanes i europees a l'horitzó, han fet una crida a la ciutadania a votar per forces progressistes que evitin un retrocés en drets.
I en plana educativa, el govern ha aprovat dos plans de millora, un per matemàtiques i un altre per comprensió lectora, tot plegat després del daltabaix dels resultats de l'informe PISA i responent a l'anunci fet fa unes setmanes per la mateixa consellera Anna Simó. Anna Ruiz.
250 centres educatius podran millorar en comprensió lectora i 200 més en matemàtiques. Els dos plans hauran de contribuir a augmentar les avaluacions a escoles i instituts que tenen capacitat de millora i, de retruc, fer pujar la mitjana a Catalunya. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha explicat com se seleccionaran els centres que participaran en aquests dos plans de millora.
Es prioritzen aquells que de forma voluntària estan interessats a millorar els seus resultats en matemàtiques, els que informen el departament i també aquells d'especial complexitat.
Precisament en el cas de les mates, els centres escollits faran 2 hores de classe a la setmana amb una metodologia experimental i innovadora. Els estudiants tindran al seu abast una maleta amb material didàctic que podran manipular en els seus càlculs i raonaments. En el cas de la comprensió lectora, els centres escollits treballaran l'oralitat dels alumnes, és a dir, incidiran en el diàleg i la conversa, però el pla també s'adreçarà als docents perquè millorin la seva metodologia en immersió lingüística.
Notícies en xarxa.
En successos, una operació de la policia catalana ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que actuava a la zona de l'Alt Maresme. En total s'han detingut a 7 persones, 4 homes de 68, 32, 29 i 27 anys i 3 dones de 43, 35 i 32 anys. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
Un dels implicats seria un excomandament de la policia local de Calella. Les detencions es van efectuar la setmana passada. També es van fer 4 entrades i registres simultanis en domicilis de Tordera, Santa Susanna i Pineda de Mar, on es van requisar més de 1.300 plantes de marihuana, 5 vehicles i diverses substàncies estupefaents. En cadascun dels domicilis s'amagava, s'elaborava i es preparava la droga per a la seva venda posterior. Es calcula que el valor de totes aquestes substàncies requisades podrien superar els 200.000 euros. En un dels registres, al domicili de Tordera, es va localitzar també un caiman. Agents de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra el van recollir i el van traslladar a un centre especialitzat. Els 7 detinguts se'ls atribueixen els delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La investigació continua oberta i els investigadors no descarten que pugui haver-hi més detencions.
I els Mossos d'Esquadra investiguen també les causes de la caiguda d'un alumne de primer d'ESO de l'escola Badruna de Balaguer que ahir a la tarda es va precipitar per la finestra d'un segon pis del centre.
La noia de 12 anys va resultar ferida i va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no estem per la seva vida. Els fets van passar cap a les 5 de la tarda quan els alumnes ja recollien per marxar a casa. La noia, per causes que encara es desconeixen, va pujar a una taula, es va tirar per la finestra i va caure a un pati interior del centre. Va patir fractures a les cames i al maluc.
9 sotrac per la pagesia lleidatana que després dels estralls de la sequera han hagut de veure com les gelades d'aquestes darreres hores han afectat greument els cultius de fruita dolça i vinya.
Les temperatures han caigut per sota dels 0 graus, sobretot a les fondalades i zones de riu. Els danys ronden entre el 50 i el 100% de la collita en el cas de vinyes, en especial a la zona de la Vall del Corb. Així ho detalla Ramon Boleda, pagès de la zona.
El fred d'aquests dies, que cada dia n'anava fent més, anava tocant a les vinyes i aquesta nit ha sigut la catombe final. Les valls dels rius, valls del riu Corb, ha fet net. A Nalé, que Rocafort, ha fet molt mal. A la vall dels Cercavins ha fet molt mal. I les fondalades que hi ha de Verdú, que van en direcció a Preixana, pues, el fondo del Molàs, fondo de la Torre, fondo de la Coma, fondo del Canà, pues, també ha fet molt mal i hi ha finques que ha fet 100% de mal.
Per aquest motiu, el sindicat Assaja demana als polítics que dotin els cultius amb sistemes de protecció contra gelades i pedregades. Ho ha ullei de ràdio, Alexandra Fos.
Segons Acció Climàtica, la fruita dolça és el cultiu més afectat per les gelades, tot i que en trobar-se entre el pas de la flor a la fruita, de moment és difícil quantificar aquesta afectació. Sí que assenyalen que aquelles finques que no han comptat amb sistemes antigelada podrien tenir danys que oscil·len entre el 50 i el 100%. En aquesta línia, el president d'Assaja Lleida, Pere Roque, ha demanat a les administracions que habilitin línies d'ajuda per instal·lar aquests sistemes.
Ha pogut afectar cultius de fruita dolça que no tinguin la protecció d'antigel. Des d'Assaja, el que instem a tots els partits polítics i al nou govern que es faci una inversió directa per tindre les explotacions agràries protegides tant en sistemes d'antigel com en sistemes d'antipedra, en fruita dolça i en vinya, donat que la vinya també és un dels cultius que pateix més les inclemències meteorològiques del fred.
Fa dues setmanes el sector agrari ja va enfrontar la primera calamarsada de la temporada, que va tenir incidència en unes 300 hectàrees del Segrià i també punts de la Noguera, les Garrigues i el Pla d'Urgell.
Doncs encara al voltant de la pagesia, satisfacció d'Unió de Pagesos per l'aprovació avui d'un decret llei per regular el control de la sobrepoblació de fauna cinegètica. Amb tot, des del sindicat continuen defensant la seva proposta de llei de gestió sostenible de cara a la legislatura vinent. Televisió de Girona, Luna Blanco.
Unió de Pagesos ha aconseguit que el govern aprovi un decret llei que inclou mesures urgents per controlar la sobrepoblació d'espècies cinegètiques que provoquen molts danys al sector agrari. Algunes de les mesures que inclou són un sistema de recollida d'informació sobre les afectacions agràries o la capacitat del titular de l'explotació afectada per afectacions. Escoltem a Narcís Poch, coordinador territorial d'Unió de Pagesos a Girona.
És una llei que es basa en regular, en fer un seguiment molt concret doncs, de les poblacions, el que ha aprovat el decret, i llavors poder gestionar les poblacions a partir, doncs, no haver d'esperar entrar a la fase d'emergència, sinó que es pugui començar la gestió per part del titular de l'explotació, per part dels pagesos, en fases prèvies, i en fase d'emergència, que seria la fase doncs, en la que ens hem trobat moltes vegades a les comarques de Girona, que encara ens hi trobem amb el cas del senglar, perquè les poblacions de senglar i els danys de senglar continuen siguent molt importants.
Es tracta d'una llei provisional, ja que el sindicat segueix defensant que es faci una proposició de llei de gestió sostenible de fauna cinegètica de cara a la propera legislatura. De fet, la proposta de llei d'Unió de Pagesos s'estava tramitant, però ha quedat en suspens per la convocatòria de les eleccions.
Moment per la cultura i per Joan Manuel Serrat, que aquest dimecres ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024.
El jurat acorda concedir-li el premi per unanimitat per l'abast d'una trajectòria artística que transcendeix la música i per haver esdevingut un referent cívic.
I aquesta tarda Serrat s'ha mostrat molt satisfet per aquest reconeixement. Esplugues Televisió, Aina García, molt bona tarda.
Bona tarda, doncs. A 6:45 de la tarda ha acabat aquesta roda de premsa de Joan Manuel Serrat, del guanyador del Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024. El cantautor ha estat escollit per unanimitat per la seva trajectòria artística i com a referent cívic amb les seves cançons, on ha gravat més de 500 cançons i més de 40 discos i ha posat música a versos de poetes destacats com Antonio Machado, Neruda o Lorca, entre d'altres. D'aquesta manera, Serrat, amb una trajectòria de més de 5 dècades, suma aquesta distinció després de la seva retirada als escenaris l'any 2022 i s'afegeix a la llista de guardonats d'aquest premi juntament amb altres artistes coneguts com Meryl Streep, la guanyadora d'aquest premi l'any passat. En la roda de premsa, Serrat ha destacat que està molt content d'haver rebut aquesta distinció molt prestigiosa en la seva carrera.
Satisfacció, con alegría, con gratitud y con emoción. Con sorpresa también, ¿por qué no decirlo? Porque es algo que uno no tiene previsto como punto final de carrera artística. Me parece que es realmente un buen colofón.
L'entrega del guardó es farà el proper 25 d'octubre en una cerimònia presidida pel rei d'Espanya i la princesa d'Astúries.
Doncs moltíssimes gràcies, Aina García, des d'Esplugues Televisió.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça de bàsquet arrenca a les 9 al play-off de quarts de final de l'Euroliga al Palau davant l'Olympiacos. La sèrie, el millor de 5 partits, s'obre amb els dos duels de la pista blaugrana avui i divendres. El tècnic Roger Grimau veu l'equip preparat per al repte de quarts.
Estem bé, estem físicament bé, amb els petits molèsties que tothom a aquestes alçades pugui tenir, però res significatiu. Bé, estic satisfet, estic content a dia d'avui on estem i crec que estem preparats per competir molt bé.
Encara en bàsquet, fa una estona ha estat presentat Jordi Fernández com a nou entrenador principal dels Brooklyn Nets de l'NBA. El tècnic badaloní es converteix en el primer català i espanyol en posar-se al capdavant d'una banqueta de la Lliga Nord-Americana. Durant la seva presentació, Jordi Fernández s'ha mostrat orgullós d'aquest fet i ha enviat un missatge a tots els joves entrenadors.
Un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante. Como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores, a todos los entrenadores, que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno. No tiene que ser de una manera específica. Y en este caso, pues yo puedo decir que he tenido fortuna, pero a la vez he disfrutado mucho el camino aquí en la NBA y en este país.
El nou entrenador dels Nets ha tret pit assegurant que Badalona és una de les millors ciutats de bàsquet d'Europa i del món. En futbol, avui tenim duel català a la Lliga F, des de les 6 jugant al Llevant les Planes i al Barça, i de moment el marcador a la segona part és de 2-4 favorable a les blaugranes, tot i que les de Sant Joan d'Espí s'han avançat en el marcador en dues ocasions. En clau institucional, el president Joan Laporta ha visitat aquest matí les obres del nou Camp Nou i ha assegurat que van per molt bon camí.
Penseu que dic que tot va segons el previst, perquè mireu, ja està aixecant-se els fonaments de la tercera graderia. Les dues graderies que tenim ara, és primera i segona, com podeu veure, doncs ja està en el camí de poder posar ja les cadires. També s'està anivellant tot, va un bon ritme.
Per cert, l'estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell acollirà el partit amistós entre Catalunya i el Panamà el proper 29 de maig. Encara en futbol, a les 8 del vespre es disputen pels poc més de 15 minuts que resten del partit entre la Rapitenca i el Mollerussa, que es va suspendre en el seu moment per insults a l'àrbitre. És un partit de la tercera federació que, per cert, Àlex Accensi ha estat anomenat nou entrenador de la Pobla de Mafumet.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Voleiava cara al creu, un atzar que no era meu, i m'estirava de la pell per evitar-se aquell adeu. M'havia deixat desdibuixat, m'havia arrossegat al riu, com ella diu, se m'ha alcarat i se m'enfada quan li dic que sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco en renou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir. Vull res més que riure molt i viure coses amb els meus. Et vull a prop si no em promets que ho passaràs igual de bé que jo. Sóc un àngel de la guarda, sóc persona de pau, la calma t'encomano i no busco en renou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, vida per abans d'ahir. Sóc persona de pau, de calma t'encomano i no busco enrenou. No importa la manera, trobaràs algú nou. Sé que aquest petó no era per mi, era per abans d'ahir.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Notícia d'última hora. Pedro Sánchez cancela la seva agenda i valora deixar la presidència pels atacs a la seva dona, Maria Pagès.
En una piula del president del govern espanyol ha anunciat que compareixerà dilluns després de la reacció del Partit Popular i Vox a la investigació que s'ha obert a la seva dona.
El govern limita els lloguers de temporada i els d'habitacions, dues modalitats que han proliferat els últims mesos arran de l'entrada en vigor de la limitació estatal dels preus dels lloguers.
El decret llei aprovat avui estableix que només es poden considerar lloguers de temporada els que tenen un ús vacacional i recreatiu. Qui l'incompleixi s'enfronta a multes que van dels 3.000 als 900.000 euros. Esther Capelles, la consellera de Territori.
Per evitar la picaresca que s'ha instal·lat, per evitar que hi hagi qui eludeixi l'aplicació de la llei que està en vigor, per evitar que hi hagi qui no vulgui aplicar a la contenció de rendes i busqui en el buit legal.
El govern va renovar l'encàrrec a l'Incasol pel Hard Rock abans de pactar amb el PSC els pressupostos.
La CUP i des dels Comuns Jéssica Albiach demanen explicacions a Esquerra i reclamen que Pere Aragonès comparegui a la Diputació Permanent del Parlament. El president assegura que no han amagat res i remarca que el govern va publicar la informació al portal de Transparència.
Que no és que tenia alguna cosa a veure, és que ho tenia tot a veure. I per tant, nosaltres el que demanarem és que el president Aragonès torni a la seu parlamentària en la Diputació Permanent per a que doni totes les explicacions.
Aquest document simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors i vull recordar també que aquest acord s'ha publicat en el portal de Transparència.
Acord a 20 anys entre el circuit de Montmeló i Fira Barcelona.
L'entitat passarà a gestionar el circuit per portar-lo més enllà del món del motor.
Vallès Visió, Albert Maspons.
Escoltem a Pau Relat, president del Consell d'Administració de Fira de Barcelona.
Ens proveix una enorme il·lusió, representa una gran, gran responsabilitat.
Comissions Obreres i UGT sortiran al carrer l'1 de maig per reclamar menys jornada i millors salaris amb l'objectiu d'aconseguir la plena ocupació.
Des d'UGT, el seu president Camil Ros reclama utilitzar les noves tecnologies per reduir les jornades laborals però sense precaritzar-ne les condicions.
És evident que es pot treballar menys i les empreses no deixarien de ser productives. Per nosaltres, tot el que va relacionat amb noves tecnologies, amb digitalització, a la intel·ligència artificial, com altres moments de la història, creiem que ha d'anar al servei de la qualitat de l'ocupació, no al servei de la precarietat laboral i de l'extorsió d'ocupació.
En cultura, Joan Manuel Serrat ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024.
El jurat ha acordat concedir-li el premi per unanimitat per l'abast d'una trajectòria artística que transcendeix la música i per haver esdevingut un referent cívic.
I en esports, Jordi Cervantes al Barça de bàsquet davant un dels moments més importants de la temporada.
Amb l'objectiu de la final a 4 a l'horitzó, els blaugranes inicien avui els quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos en una sèrie al millor de 5 partits. A les 9 de la nit comença el primer dels dos enfrontaments que jugaran aquesta setmana al Palau Blaugrana.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps ben tranquil, el que estem tenint ja aquest dimecres. El vent sí que és a hores d'ara força notori a gran part de la costa i del prelitoral, un vent que ha anat girant cap a Garbí, i la sensació fins i tot és de fresca degut a aquest vent. Per tant, tampoc ha pujat molt la temperatura avui, com a molt, en el cas de les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent, cap als 20-21 graus de màxima. Queden alguns núvols arrapats a l'Alt Pirineu i a la resta del país el temps és més serè. Al llarg d'aquesta nit nit i sobretot el dijous al matí es tornarà a carregar de núvols, fins i tot amb alguns plogims a les comarques de l'àrea metropolitana i fins al sud de Girona, fins al sud del Gironès, a la Selva, també al sud del Baix Empordà. Poca pluja de moment. També aniran entrant núvols per les comarques de Ponent, que a partir del migdia i de la tarda de dijous també deixaran un cel més aviat ensupit. Per tant, tornarà a baixar la temperatura màxima, però en canvi al matí ja no tindrem les gelades tardanes de les últimes jornades. També demà a la tarda, alguns xàfecs al Pirineu. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant dos vehicles avariats que compliquen la circulació d'una banda, la C-16 a Terrassa. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i d'esclau 3 de cua des de Viladecavalls. I també un vehicle avariat, doncs, provoca retencions a la C-14 a Reus en sentit nord, en sentit Montblanc, en un tram de 2 quilòmetres. A banda d'això, doncs, aturades encara algunes vies més properes de l'àrea metropolitana de Barcelona, com la C-58, amb aturades entre Montcada i el Nus de la Trinitat, o les rondes de Barcelona en sentit Trinitat, a la ronda de dalt hi ha cues des de Diagonal fins a Sant Gervasi, i a la ronda litoral a la zona portuària en sentit de Trinitat, i a la, des de Fòrum fins a Barceloneta en sentit Llobregat. De bon és tot, és una catalana de trànsit. Molt bona tarda.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu vibra amb la millor música en un escenari únic a la Mediterrània. Cap Roig Festival presenta...
Diana Krall.
Passenger.
The Tires.
Andrés Calamaro.
I molts artistes més. Cap Roig Festival, l'has de viure. Del 12 de juliol al 16 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Patrocinador principal, CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I ho dèiem en titulars, ho acabem de saber. Pedro Sánchez cancela l'agenda i valora deixar la presidència pels atacs a la seva dona. En una piulada, el president del govern espanyol ha anunciat que compareixerà dilluns després de la reacció del PP i de Vox a la investigació que s'ha obert a la seva esposa.
El president del govern espanyol ha anunciat en una carta dirigida a la ciutadania que necessita aturar-se i reflexionar després de les acusacions que ha rebut aquest matí al Congrés dels Diputats, el mateix dia que s'ha sabut que s'està investigant la seva esposa per tràfic d'influències i corrupció. Sánchez fet públic en una piulada en què també anuncia que compareixerà dilluns per explicar la seva decisió. La carta arriba després que un jutjat de Madrid hagi decidit obrir diligències prèvies contra la seva dona, Begoña Gómez, per tràfic d'influències i corrupció en el sector privat, arran d'una denúncia presentada pel sindicat d'extrema dreta Manos Límpies. Al matí, al Congrés, Sánchez afirma que continua creient en la justícia.
Notícia d'última hora, com dèiem, seguirem treballant per ampliar aquesta informació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I el govern limita els lloguers de temporada i els d'habitacions.
L'executiu posa així límits als lloguers de temporada i als dels pisos per habitacions, dues modalitats que han proliferat els últims mesos arran de l'entrada en vigor de la limitació estatal dels preus dels lloguers. El decret llei aprovat pel govern estableix que només es poden considerar lloguers de temporada els que tenen un ús vacacional i recreatiu. A la resta se'ls considera lloguers d'habitatge permanent i estaran sotmesos a les regles de contenció de rendes.
Mont Carvajal.
El criteri no serà la durada de l'estada, sinó l'ús que se'n fa de l'habitatge. Serà de temporada si el motiu d'estar-s'hi és per lleure, vacances, estades recreatives, assistir a concerts, congressos o esdeveniments puntuals. I serà d'ús permanent si l'estada és per estudiar, treballar o, per exemple, rebre un tractament mèdic llarg. Llavors, en aquest cas, s'hi aplicarà la llei estatal i el topall de preus. Els arrendadors hauran de documentar l'ús que fan els seus llogaters a l'incasol. Si no ho fan, s'entendrà per defecte que és residencial i també tindrà topall de rendes. En el cas de lloguer d'habitatge individuals, la suma dels preus que se'ls demani no podrà superar el preu d'un sol habitatge. La consellera de Territori, Esther Capell, ha assegurat que la llei estatal té forats i era urgent actuar per evitar la picaresca que el lloguer tradicional es transformi en temporal.
Per evitar la picaresca que s'ha instal·lat, per evitar que hi hagi qui eludeixi l'aplicació de la llei que està en vigor, per evitar que hi hagi qui no vulgui aplicar a la contenció de rendes i busqui en el buit legal.
Les sancions per incompliment aniran des dels 3.000 euros fins als 900.000 euros. La norma es publicarà demà o demà passat al DOC, però haurà d'aprovar-se la Diputació Permanent del Parlament i necessitarà el suport del PSC perquè no n'hi ha prou amb Esquerra, Comuns i la CUP.
Doncs la Direcció General de Turisme va fer retirar prop de 1.400 anuncis d'habitatges turístics il·legals durant el 2023, que representen 7.360 places, segons dades publicades avui.
La Generalitat revisa cada mes els anuncis a les principals plataformes com Booking, TripAdvisor i Rentalia, i totes ofereixen la seva col·laboració, excepte Airbnb, en qui no hi ha una cooperació voluntària segons Turisme, un portal que concentra més del 80% del total de les ofertes il·legals detectades per la Generalitat aquest 2024.
Més titulars també del dia. El govern català va amagar el seu compromís amb el projecte del Hard Rock, un acord que els de Pere Aragonès van renovar amb els seus promotors només mitja hora abans de pactar els pressupostos amb el PSC el 27 de febrer. Les reaccions a aquesta informació destapada per la Directa no s'han fet esperar. David Gallofré.
El pacte no es va mencionar ni a la roda de premsa posterior ni es va facilitar als mitjans de comunicació com es fa habitualment. Recordem que la falta d'acord amb els comuns sobre el futur del Hard Rock va impedir que els comptes s'aprovessin. La CUP i els comuns ja han demanat explicacions a Esquerra i han reclamat fins i tot que Aragonès comparegui a la Diputació Permanent del Parlament. Escoltem la líder i cap de llista dels comuns al 12M, Jèssica Albiach.
Deia que el Hard Rock no tenia res a veure amb la negociació dels pressupostos de Catalunya. Que no és que tenia alguna cosa a veure, és que ho tenia tot a veure. I per tant, nosaltres el que demanarem és que el president Aragonès torni a la seu parlamentària en la Diputació Permanent per a que doni totes les explicacions.
Des d'Irlanda al Nord, Pere Aragonès ha assegurat que l'acord sobre el Hard Rock actualitzava característiques tècniques i no canviava el rumb del projecte.
El Hard Rock no tenia cap recurs en el marc dels pressupostos. Aquest document simplement el que fa és actualitzar algunes de les característiques tècniques dels acords anteriors i vull recordar també que aquest acord s'ha publicat en el portal de transparència.
Per la seva banda, el PSC insisteix que el projecte Hard Rock no va formar part de la negociació dels pressupostos per al 2024.
I encara en clau política, però també judicial, la titular del jutjat penal número 2 de Sabadell absol l'exalcalde de la ciutat, Manuel Bustos, l'excap de la policia municipal, Josep Miquel Duran, i l'excap d'urbanisme, Manuel Somoza, per un possible suborn en benefici del portaveu del PP l'any 2010, Jordi Soriano. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
La investigació girava entorn d'una reunió l'any 2010 en què participaven els tres acusats, Bustos, Duran i Somoza, a més de José Ríos Martín, de l'empresa Excavallers. Segons les acusacions, l'objectiu de la citació a l'empresari era dissuadir-lo de fer públiques unes gravacions d'un pendrive que implicaven l'exportaveu del Partit Popular, Jordi Soriano, amb presumptes suborns a canvi de comissions per obtenir obres públiques, el que hauria significat l'origen de la peça principal de la trama de corrupció i que encara està pendent de jutjar-se. Jutgessa, per la seva part, absol els tres acusats al no haver-hi proves de càrrecs suficients. L'exalcalde Bustos, per cert, està en llibertat condicional des de fa dues setmanes. Bustos va poder sortir en llibertat perquè ja s'han complert tres quartes parts de la condemna per la peça 30, peça per la qual està a presó.
Acord a 20 anys entre el circuit de Montmeló i Fira Barcelona, que passarà a gestionar ara el circuit per portar-lo més enllà del món del motor. Vallès Visió, Albert Maspons.
Un dels primers objectius és diversificar l'activitat que es fa al circuit de Montmeló i que vagi més enllà d'activitats relacionades amb el motor. D'aquesta manera es voldran impulsar concerts, fires o congressos, com podria ser el Mobile. Per Fira de Barcelona és tot un repte afrontar aquesta nova etapa. Escoltem a Pau Relat, president del Consell de Administració de Fira de Barcelona.
Ens produeix una enorme il·lusió, representa una gran responsabilitat.
Un altre dels objectius és que l'impacte econòmic per la Generalitat no sigui tan gran. D'aquesta manera, amb l'aportació que farà Fira de Barcelona, l'aportació que farà el govern català disminuirà. Tot plegat, es vol fer del circuit tot un referent, no només en el món esportiu, sinó també en el món de les fires i els congressos. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball en Funcions.
Consolidar el circuit de Barcelona-Catalunya com el millor circuit estable del món.
El contracte que s'ha signat avui, però no entrarà en vigor fins l'1 de gener de l'any vinent.
Més coses, Comissions Obreres i UGT sortiran al carrer l'1 de maig per reclamar menys jornada i millors salaris amb l'objectiu d'aconseguir la plena ocupació. Els sindicats també es posicionen davant les properes eleccions catalanes i europees i demanen el vot per les formacions progressistes. David Navarro.
Amb una reforma laboral que ha aconseguit reduir la temporalitat i augmentar l'ocupació, Comissions i UGT reivindiquen el paper dels sindicats en canvis clau que han aconseguit millorar la vida dels ciutadans. Per això defensen que el 1 de maig cal sortir al carrer amb l'objectiu de defensar allò aconseguit i avançar en drets. L'objectiu final, com ha explicat el secretari general de l'UGT de Catalunya, Camil Ros, és aconseguir la plena ocupació.
La reducció del temps de treball, amb el que ha evolucionat
entre altres coses, la tecnologia, és evident que es pot treballar menys i les empreses no deixarien de ser productives. Per nosaltres, tot el que va relacionat amb noves tecnologies, amb digitalització, a la intel·ligència artificial, com altres moments de la història, creiem que ha d'anar al servei de la qualitat de l'ocupació, no al servei de la precarietat laboral i de la destrucció d'ocupació.
Però els sindicats també veuen clar que aquestes polítiques depenen molt dels resultats electorals. Per això, amb les eleccions catalanes i europees a l'horitzó, han fet una crida a la ciutadania a votar per forces progressistes que evitin un retrocés en drets.
I el Banc de Sang busca fer el rècord de 1.000 donacions de plasma durant aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries.
Es tracta, però, d'una cursa de fons per aconseguir ser autosuficients en un parell d'anys. Actualment a Catalunya hi ha 3.000 pacients que depenen d'aquest component sanguini.
Helena Puigdueta.
La donació de plasma és la gran desconeguda. L'any passat se'n van fer prop de 28.000 i malgrat representar un increment del 30% respecte a l'any anterior, la xifra encara es queda curta per cobrir les necessitats actuals. El doctor Rafa Parra és el director del Banc de Sang de la Vall d'Hebron.
El plasma és molt important perquè és l'única font que tenim per aconseguir fàrmacs i els medicaments que són necessaris pel tractament d'algunes malalties, com malalties neurològiques o tractaments derivats de noves teràpies pel càncer. Però principalment per les persones que tenen immunodeficiència, és a dir, que tenen les defenses baixes i que afecta pues, a més de 3.000 persones a Catalunya actualment.
Per assolir el repte d'or de les 50.000 donacions el 2025, tan important és aconseguir nous donants com que els que ja ho són en donin el doble del que ho fan.
És que si no depenem del plasma que ens ve de fora. De fet, necessitaríem triplicar les donacions de plasma per aconseguir aquesta autosuficiència.
De plasma se'n pot donar cada 15 dies perquè al ser sobretot aigua, la recuperació és molt ràpida.
En successos, una operació de la policia catalana ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic de drogues que actuava a la zona de l'Alt Maresme. En total s'han detingut a 7 persones, 4 homes i 3 dones. Ràdio Calella, Naomi Esteve.
Un dels implicats seria un excomandament de la policia local de Calella. Les detencions es van efectuar la setmana passada. També es van fer 4 entrades i registres simultanis en domicilis de Tordera, Santa Susanna i Pineda de Mar, on es van requisar més de 1.300 plantes de marihuana, 5 vehicles i diverses substàncies estupefaents. En cadascun dels domicilis s'amagava, s'elaborava i es preparava la droga per a la seva venda posterior. Es calcula que el valor de totes aquestes substàncies requisades podrien superar els 200.000 euros. En un dels registres, al domicili de Tordera, es va localitzar també un caiman. Agents de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra el van recollir i el van traslladar a un centre especialitzat. Els 7 detinguts els atribueixen als delictes de pertinença a grup criminal, tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La investigació continua oberta i els investigadors no descarten que pugui haver-hi més detencions.
I el conseller d'Interior anuncia en posta que en un any augmentarà en 1.700 efectius el cos de Mossos d'Esquadra. Unes declaracions que han coincidit amb l'anunci de l'alcalde d'Amposta, que l'Ajuntament es presentarà com a acusació particular davant dels casos de delinqüents reincidents. A Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Durant la Junta Local de Seguretat d'Amposta, l'alcalde de la ciutat ha avançat que l'Ajuntament es presentarà com a acusació particular davant dels delictes comesos per delinqüents reincidents, una decisió que s'ha pres d'acord amb els diferents cossos de seguretat amb jurisdicció a la localitat i també davant del conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Ignasi Elena, que a la vegada ha recordat que es farà un augment de presència dels Mossos d'Esquadra en efectius tant a les Terres de l'Ebre com a la ciutat d'Amposta. També ha avançat que en un any hi haurà a Catalunya 1.700 Mossos d'Esquadra més.
I per tant, hi haurà una nova promoció de 850 Mossos al mes d'agost, dels quals naturalment uns quants vindran a la comarca, i després, a l'any que ve, al juny, perquè ara estan fent els exàmens d'ingrés, n'entraran 850 més. L'any que ve serà el juny, no l'agost, ja entraran al juny, a finals de juny. Per tant, d'aquí al juny de l'any que ve tindrem 1.600-1.700 Mossos nous al país, dels quals, doncs, naturalment, uns quants vindran aquí.
Elena ha recordat que des de la pandèmia hi ha hagut un repunt mantingut de la delinqüència, especialment de delictes com furts, que creen un important malestar entre la ciutadania.
I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de la caiguda d'un alumne de primer d'ESO de l'Escola Badruna de Balaguer, que ahir la tarda es va precipitar per la finestra d'un segon pis del centre.
La noia de 12 anys va resultar ferida i va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però no estem per la seva vida. Els fets van passar cap a les 5 de la tarda, quan els alumnes ja recollien per marxar a casa. La noia, per causes que encara es desconeixen, va pujar a la taula, es va tirar per la finestra i va caure a un pati interior del centre. Va patir fractures a les cames i al maluc.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Sabadell i Ràdio Montblanc.
La Universitat Politècnica i l'Ajuntament ja treballen plegats per fer arribar una facultat de Medicina a Terrassa. El Consell de Govern de la UPC ja ha aprovat el projecte per impartir un grau de Medicina a la ciutat. Per la nova facultat, la UPC busca un edifici ja construït d'un mínim de 4.000 metres quadrats. L'Ajuntament ha proposat diversos edificis propers al campus, alguns d'ells municipals. El nou grau en Medicina es començaria a impartir al curs 2026-2027 i els primers titulats arribarien al juny de 2032. La UPC vol tenir dissenyat el pla d'estudis a finals d'any. A diferència de l'oferta que ja hi ha, aquests estudis tindran un alt contingut tecnològic i digital amb una oferta inicial de 50 places. Hi participarà el Consorci Sanitari de Terrassa i l'Hospital Universitari de Terrassa serà el centre sanitari de referència.
A Sabadell avui és notícia l'adjudicació per part de Ferrocarrils de la Generalitat de l'anàlisi de factibilitat de la connexió ferroviària entre Sabadell i Castellar del Vallès. A banda de l'allargament de la línia S2 dels catalans des de l'estació Sabadell Parc del Nord fins a Castellar, l'anàlisi de factibilitat també valorarà altres alternatives de transport per millorar la connectivitat del municipi vallesà, com ara un tramvia o una xarxa de busos ràpids. L'anàlisi té un termini de redacció de 12 mesos i s'ha adjudicat per un import de pràcticament 66.000 euros.
A Montblanc, on que activa oferta per primera vegada una formació relacionada amb l'ofici de pastor molt lligat al territori essencial per al seu equilibri. El curs s'emmarca en un projecte de l'Escola del Paisatge promogut pel Museu Terra. Tindrà una durada de 24 hores repartides en 6 dies de formació durant el mes de maig. Carles Heredia és tècnic d'ocupació a Conca Activa.
És un inici, és un tastet d'aquest ofici. Amb aquesta formació doncs podem iniciar a un, dos o tres pastors i seria un èxit.
La formació tractarà diferents aspectes de l'ofici des d'una explicació general de la ramaderia extensiva fins a temàtiques més específiques de la pastura, els ramats i la gestió d'incendis, entre d'altres.
Moment per la cultura i per Joan Manuel Serrat, que aquest dimecres ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2024.
El jurat acorda concedir-li el premi per unanimitat per l'abast d'una trajectòria artística que transcendeix la música i per haver esdevingut un referent cívic.
I aquesta tarda Serrat s'ha mostrat molt satisfet per aquest reconeixement.
Satisfacció, con alegría, con gratitud y con emoción. Con sorpresa también, ¿por qué no decirlo? Porque es algo que uno no tiene previsto como punto final de carrera artística. Me parece que es realmente un buen colofón.
Per cert, que des d'avui podreu trobar a la xarxa Més, la plataforma de les ràdios i televisions locals, el Serratologia, un concert homenatge de diferents artistes catalanes a Joan Manuel Serrat.
Artistes com Judit Niederman o Andrea Motis que homenatgen en clau de jazz el cantautor català a l'Auditori de Barcelona, acompanyades per la Barcelona Art Orquestra. Per cloure el concert hi apareix una actuació inèdita de Joan Manuel Serrat amb motiu del seu 80 aniversari.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda. El Barça de bàsquet arrenca a les 9 i el play-off dels quarts de final de l'Eurolliga al Palau davant l'Olympiacos. La sèrie, el millor de 5 partits, s'obre amb els dos duels de la pista blaugrana avui i divendres. El pivot Willy Hernán Gómez apel·lava al factor Palau per afrontar aquest play-off.
Ahora más que nunca pues estarán con nosotros, nos apoyarán y tienen ese factor cancha, como has comentado, es un plus, ¿no? Sabemos que es muy difícil, es muy complicado una serie a play-off contra Olympiacos, pero bueno, estamos trabajando muy bien y ese factor cancha que tenemos pues es un extra y esperemos que funcione.
Encara en bàsquet, fa una estona ha estat presentat Jordi Fernández com a nou entrenador principal dels Brooklyn Nets de l'NBA. El tècnic badaloní es converteix en el primer català i espanyol en posar-se al capdavant d'una banqueta de la Lliga Nord-Americana. Durant la seva presentació, Jordi Fernández s'ha mostrat orgullós d'aquest fet i ha enviat un missatge a tots els joves entrenadors.
Un honor poder representar el baloncesto español, catalán y de Badalona, de mi ciudad. Y bueno, es un paso importante. Como he dicho antes, es el siguiente paso y habrán más detrás. Y simplemente pues poder mostrar a los jóvenes entrenadores, a todos los entrenadores, que creo que siempre hay una oportunidad, ¿no? Y un camino para cada uno. No tiene que ser de una manera específica y en este caso pues yo puedo decir que he tenido fortuna, pero a la vez he disfrutado mucho el camino aquí en la NBA y en este país.
El nou tècnic dels Nets ha tret pit assegurant que Badalona és una de les millors ciutats de bàsquet d'Europa i del món. En futbol, avui tenim un duel català de la Lliga F de la màxima categoria femenina a partir de les 6 o des de les 6, a punt d'acabar ja, últims dos minuts més el que vulgui afegir l'àrbitre del Llevant Les Planes Barça. De moment 2-4 al marcador, segueix el mateix marcador que s'arribava al descans. Per tant, amb aquesta victòria el Barça estaria més a prop d'aconseguir la Lliga. En canvi, el Llevant Les Planes continuaria a un punt de la zona de descens. Un Barça que ja mira per dissabte la tornada de la Champions en aquell Chelsea-Barça que ha de remuntar un gol. En clau institucional, el president Joan Laporta ha visitat aquest matí les obres del nou Camp Nou i ha assegurat que van per molt bon camí.
Penseu dic que tot va segons el previst, perquè mireu, ja està aixecant-se els fonaments de la tercera graderia. Les dues graderies que tenim ara, és primera i segona, com podeu veure, doncs ja està en el camí de poder posar ja les cadires. També s'està anivellant tot, va un bon ritme.
Més futbol, l'estadi de la Nova Creu Alta de Sabadell acollirà el partit amistós entre Catalunya i el Panamà el proper 29 de maig. Ara, a les 8 del vespre, es disputen els poc més de 15 minuts que resten del partit de tercera federació entre la Rapitenca i el Mollerussa, i que es va suspendre en el seu moment per insults a l'àrbitre. També a la tercera federació, Àlex Accensi és el nou entrenador de la Pobla de Mafumet després de la destitució aquest dimarts d'Adolfo Baines. I a la primera divisió masculina, el Barça de futbol sala superava el Cartagena en un partit avançat 8-6. Jesús Velasco lamentava les imprecisions que van conduir a un partit boig.
Yo creo que hemos tenido desatenciones defensivas graves que espero que se subsanen, ¿no? Y que no pase. Es cierto que Cartagena es un equipo que te motiva a eso, ¿no? Te provoca, porque tiene un juego muy abierto, donde se genera mucho espacio y tanto para lo bueno como para lo menos bueno, pues siempre hay muchas ocasiones de gol.
I a la divisió d'honor de waterpolo masculina, el Rubí visita aquesta nit el Canoe, penúltim classificat.
Gràcies, Jordi. Recordem aquesta última hora que Pedro Sánchez cancela l'agenda i valora deixar la presidència pels atacs a la seva dona després de la reacció de PP i Vox a la investigació que s'ha obert a la seva esposa per corrupció. Dilluns donarà a conèixer la seva decisió. Res més, fins aquí el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Star, not a light, I don't have any home. I'm a number. Just all I want, all I try is a world made of smoke. I'm a number. I could dream, I could fly, but they tell me that's wrong. I'm a number. Cause I don't breathe, I don't lie, I don't have any thoughts. I'm a number.